Des que et menges l'esmorzar fins a l'hora del dinar, et fem companyia al matí a Ràdio Sabadell.
Yo me la paso viendo tus fotos de verano, las que subiste al Facebook al lado del álbum de mayo. Se ha vuelto mi costumbre
buscarte en la internet. Cuando te quiero ver, escribo tu nombre en el search. Yo me la paso viendo tus fotos de verano, las que subiste al Facebook al lado del álbum de mayo. Se ha vuelto mi costumbre.
Què serien les vacances sense les fotos que ens deixen el testimoni i el record? Podem ser l'enveja dels companys de feina i de les nostres xarxes socials simplement aconseguint que la foto sigui bona o molt bona. No feu com aquella que va penjar un post dient per fi a Roma i a la foto del Vaticà sortia la marca d'aigua de la guia de viatge. I per decidir com ha de ser una bona foto, que tingui allò art, vaja, anem fins a la nostra galeria particular d'art, gratuïta i oberta a tots els públics, i el nostre Sant Pere, que ens acull just a l'entrada, és el Gerard Torres Sant Martí, artista, docent i dinamitzador. Bon dia i benvingut, Gerard.
Bon dia, Pau.
Ja saps on aniràs de vacances?
Doncs encara no ho tinc clar, haig
de
concretar quatre coses.
Ja saps si faràs vacances?
Bona pregunta. Això no ho perdono.
Sí, són imperdonables. No, bueno, i escolta, les fotografies que faràs de les teves vacances, amb quin aparell serà?
Doncs la veritat és que no hi tinc gaire afició en fer-nes, però sí en veure-les i disfrutar d'elles. Però si haig de fer alguna cosa, sempre tiro del mòbil, perquè avui en dia jo penso que és els que no som fotògrafs, no estem acostumats massa, és obvi que l'utilitzem.
Doncs vens acompanyat precisament d'un fotògraf a majúscules. Eusebi Vila, benvingut.
Bon dia, gràcies.
Ara que ho dic, Vila, cognom il·lustre d'artista sabadellencs, oi?
Això sembla.
Bueno, aviam, repassem una mica aquesta saga d'artistes sabadellencs. Vila Rufat, no? Ajuda'm, Gerard.
Ell, el seu avi, diguem que és en Vila Rufat, i el seu besavi és en Joan Vilacinca, expresident de l'Acadèmia de Belles Arts. Bueno, fundador de l'Acadèmia de Belles Arts, de fet.
Fundador.
I fill d'en Joan Vilagrau, d'Antoni... Joan Vilagrau?
Joan Vilagrau.
Joan Vilagrau, que de fet el vam tenir... El vam entrevistar aquí, no presencialment, però sí amb en Joan Vilaboix, que és el fill de l'Eusebi, arrel d'una exposició que va fer a la Sala Parés sobre les vidrieres de la Sagrada Família, que actualment hi està treballant.
No, va acabar fa uns mesos, els dissenys, els projectes, i pràcticament està tot fet. Falta aquesta façana que dona mar, crec, que s'està pendent de la construcció arquitectònica per poder ser instal·lat, i aleshores en aquest moment s'haurà acabat.
Mm-hmm. L'Eusebi és professor i artista, imparteix classes de fotografia a la Llotja. Què és el que ensenyes, Eusebi?
Doncs mira, en aquest moment estic fent de professor en el que és una de les últimes fases dels ensenyaments de la fotografia, que és el projecte integrat, és a dir, aquest treball, diguem, final, en el qual doncs, l'alumnat ha de demostrar les seves capacitats per encarar-se o amb èxit cap al món professional. També dono classes de teoria de la imatge.
A l'Escola d'Art i Superior de Disseny Serra i Abella.
De l'Hospitalet de Llobregat, Barcelona.
Mm-hmm. Jo et volia preguntar, crec que oferiràs un taller d'estiu de tècniques creatives per a fotografia. Desenvolupa'ns una mica en què ha de consistir.
Sí, bé, des de temps enrere, en les classes, sempre, tant si són doncs, d'ordre teòric, com pot ser teoria de la imatge, o bé en aquesta fase del projecte integrat que us parlava fa un moment, sempre he intentat posar entremig dels continguts que venen marcats per les programacions, he intentat posar-hi, a través d'exercicis concrets, doncs, com unes dosis per poder ser més creatius. Petits exercicis que la finalitat dels quals és fer reflexionar sobre el fet creatiu i també donar unes eines perquè aquestes fotografies passin de ser convencionals a ser, diguem, una mica més interessants o una mica més creatives, o si més no, responguin amb un interès o amb un esforç per sobresortir, diguem, de la convencionalitat.
Mm. L'objectiu també és que l'alumne experimenti un seguit de recursos i tècniques i que li ofereixin així un enriquiment del llenguatge fotogràfic, de l'expressivitat i la seva creativitat. Avui en dia tothom fa fotografies, qui més qui menys, ja siguin petits, joves, adults o grans. Estem en l'època de la imatge i a tots ens interessa comprendre i explorar-la. Jo crec que qui vulgui aprofundir en aquest aspecte, jo l'invito a que s'hi apunti, perquè la veritat és que és un taller molt refrescant que s'imparteix a les tardes de 6 a 7 i mitja i va del 26 de juny fins al 17 de juliol. Estem parlant de 4 setmanes, dimarts i dijous.
Ara que dius això, Gerard, penso, clar, a vegades sembla que per fer fotografia, per disparar fotos, ens concentrem molt amb la màquina, no? Sembla una mica una competició de veure si les fas amb el mòbil, quina densitat té, o si és amb l'analògica, aviam les lents i tal. Però, clar, les màquines no pensen soles quina fotografia vols fer.
Mm-hmm. Sí, evidentment. La màquina és important, però tampoc ho és tantíssim d'important. Què passa avui dia? Que tothom en fa amb el mòbil. També hem de veure que els mòbils cada vegada, a nivell de fotografia, estan més avançats, són més bons, és a dir, hi ha lents més bones, hi ha els sistemes de guardar doncs, amb més qualitat, més capacitat d'emmagatzematge, etc etc. Al final serà com una mica, potser vés a saber, no? A la inversa, no? O sigui, tu tindràs pràcticament una càmera de fer fotografies que també serà un telèfon, no? I una agenda i una mica de tot. La cosa va per aquí. Ara bé, com em deies, fins a quin punt és important la màquina? Ho és, jo entenc, en el moment en què tu vulguis, diguem, ser més professional o potser passar amb un nivell una mica més alt, en aquest moment és important la càmera perquè la qualitat finalment et permet una manipulació posterior de la imatge, posterior a la presa, que se'n diu edició o retoc, també se'n pot dir, que segons quines capacitats de memòria o processadors que tinguin els mòbils o altres càmeres més senzilles, també digitals, clar, en aquest punt doncs les quedarien ja endarrere. Per tant, hi ha un moment que la càmera sí que és important.
De fet, a vegades pensem en quan ens ve la fotografia creativa, sobretot ens ve els processos aquests més analògics, no? En realitat, també en la fotografia digital també hi ha tot de mecanismes i maneres de metodologies i maneres de fer que se li pot treure molta flexibilitat. El curs es necessitarà d'una càmera reflex digital i un ordinador amb qualsevol versió de Photoshop. Des del primer dia, els alumnes que s'hi apuntin hauran de portar un portfoli que entre tots i l'Eusebi es revisarà per tal de trobar una lectura més acurada entre tots.
El portfoli s'hi pot posar de tot? O ja s'indica una mica que un va cap a la fotografia artística, Eusebi?
Bé, jo penso que hem de deixar la llibertat que tothom mostri el que, diguem, la fotografia que li agrada, les temàtiques, els camps que li poden interessar per fer-me una idea, doncs, més o menys. També un portfoli parla bastant de com estàs fotografiant, de com ho estàs fent, entre cometes, de bé. Entenent que fer-ho bé, doncs, és una cosa molt ampla i molt... Però sí, serà interessant veure i valorar els portfolis per establir també un nivell de partida, eh?
Sí, només una cosa que també és interessant del curs és que tot i estar dins de l'àmbit fotogràfic, el que s'ensenya i es treballarà es pot aplicar a qualsevol altra disciplina artística. Vull dir, no és només exclusivament una cosa que es tanqui dins de l'àmbit fotogràfic.
Sí, exactament, Gerard. Són unes tècniques, diguem-ho així, creatives, que es poden aplicar. En aquest cas, fem servir la metodologia fotogràfica, però doncs, des de les tècniques d'il·lustració, des dels dissenyadors gràfics, qualsevol especialitat, diguem, del món visual, gràfic-visual, les poden aplicar. El que passa que, evidentment, estaran molt concretades, en aquest cas, cap a la fotografia.
Posa'ns un exemple pràctic d'una tècnica que diguis, mira, això és posar-s'hi així i, ostres, veuràs quina diferència.
Sí, però això seria... com t'ho diré, descobrir una mica...
Massa spoiler, sí?
Sí, descobrir una mica, i per què? Ara t'explicaré per què, perquè Vinga. Considero que és interessant que hi hagi també l'efecte sorpresa.
Ah.
Precisament per l'èxit d'aquestes tècniques. El que et puc dir, per exemple, és que hi ha algunes de les tècniques estan basades en l'atzar, i algunes altres estan basades més en l'anàlisi o el coneixement, doncs des d'un fotògraf, o des d'una tècnica, per exemple... o des d'un camp, com podria ser, doncs, el bodegó. Mm. I tenim aquestes dues línies.
Ah.
Clar, per exemple, sí que s'ensenyaran conceptes bàsics, bueno, s'aprendran conceptes bàsics que a nivell compositiu estaríem parlant de la secció àurea, la llei dels terços o els eixos compositius. Què volen dir aquests conceptes, Eusebi?
Sí, això serà, suposo que la primera classe, com a molt part de la segona classe. Què vol dir això? Doncs que hem de començar a parlar entre l'alumnat i jo entenent-nos. I aquesta entesa passa per deixar alguns conceptes des d'un bon principi i molt clars. Què se'ns demana a la fotografia immediatament quan la comencem a mirar o quan la comencem a estudiar o el que sigui? Aspectes compositius, sol ser allò primer en el qual les persones es fixen. Parlant d'aspectes compositius, doncs immediatament surten doncs, els grans quès. La secció àurea, com a la gran mare compositiva que ordena no només la fotografia, sinó ens ordena pràcticament la vida, si no és ja fins i tot el món, doncs existeix a tot arreu. El que es deriva de la secció àurea, que és la llei dels terços, que jo sempre mig fent broma dic que això és una adaptació dels fotògrafs per simplificar la secció àurea. Mm. És a dir, és molt més simple, dividim tres parts exactament iguals, cada un dels quatre segments, en el cas que sigui un format quadrat, que no pas començar, ni que sigui intuïtivament o aproximadament, a imaginar-se, projectar sobre la imatge la secció àurea, que també es pot fer, no hi ha problema.
Sí, és una mica aquesta quadrícula que se'ns...
Sí, efectivament, que, aquesta quadrícula càmeres... que ens apareix en els mòbils sí, sí. Quan volem retallar una imatge, o de vegades, segons els mòbils, ja directament apareix una quadrícula que divideix el format en nou camps. Això són els terços.
Jo recordo a la facultat que el professor de fotografia sempre comentava la importància de quan col·loquem la càmera de buscar un motiu, no? Encara que sigui banal, de dir vull fer aquesta foto, el típic, no? Jo, per exemple, treballo a la restauració i hi ha clients que em diuen, ens pots fer una foto? Corre, val, cap problema. Llavors, a l'hora de col·locar la càmera per fer la foto del grup, buscar una mica l'enquadrament, no? De dir, no fer aquesta gratuïtat de disparar la càmera, sinó buscar un petit motiu. Llavors, doncs, això pot donar possibilitats que, parlant en atzar, a vegades poden aparèixer.
Sí, l'atzar és un element molt potent de creació, per suposat, i també es pot conèixer, i l'atzar el podem deixar lliure, que actuï com a tal, però també el podem forçar, que això també és molt interessant, forçar l'atzar. Mm. L'atzar és una paraula que a mi m'encanta, no? I l'origen de la paraula atzar, no? Que té a veure amb la flor del taronger, no? I aleshores dius, per què? Bueno, doncs perquè els daus, molts segles enrere, doncs una de les cares portaven una síntesi gràfica de la flor de taronger, no? I aleshores això deriva, doncs, amb el fet de tirar els daus, doncs és, diguem, una cara dona el nom de... Per què és important un punt de vista? Home, perquè que es tracta és amb una imatge d'explicar, de que amb una sola imatge expliquem el màxim de coses. Aleshores, com volem explicar el màxim requereix, ni que sigui 3 segons, que quan tu estàs mirant a través del visor decideixis si et mous més amunt, més avall, més a dreta, més a l'esquerra, si tu t'aixeques o t'ajups per poder explicar el màxim. És a dir, arribar i fer una fotografia no és allò d'ajupir-se una mica, com aquesta visió clàssica del fotògraf, que arriba i s'ajupa una mica, no? Això que veiem tan sovint, doncs, en el... ahir i l'altre dia veia quan entrava el nou president del govern espanyol,
sí.
Hi havia un eixam de fotògrafs que no el deixaven ni
avançar.
I al final anar a apartar un i després li demana disculpes i tot. I tots estaven una mica ajupits, no? I dius, home, doncs sí, molt bé. Per què? Primer per no deformar la persona, no? O les persones. I després perquè estan buscant, diguem-ho així, doncs, la màxima explicació a través del mínim, diguem, esforç, la màxima explicació del que es vulgui fotografiar.
En el camp de la pintura, els impressionistes, parlant de principis de segle XX, van estar molt influenciats per la fotografia, i tinc entès en el sentit també de que els enquadraments que feien de les seves obres no eren els enquadraments que s'havien fet anteriorment, és a dir, amb la fotografia dona aquesta possibilitat de fer sí. La imatge que tu vols.
És el concepte de tall fotogràfic.
Tall fotogràfic.
Sí. Sí, això passa amb els impressionistes, que s'adonen de que la fotografia està aportant una manera diferent de, com a mínim, d'enquadrar. Ja no diré de veure, que també, sinó d'enquadrar. És a dir, es fan fotografies i, clar, la gent no para, la gent passa. I aleshores això fa que persones que hi tinc tallades per la meitat, un cap que hi tinc tallat, uns peus que hi tinc tallats, perquè si tu estàs buscant el retrat d'aquell que està al mig, però bueno, tot el demés es belluga, i per tant doncs, queden tallats. A part del registre del moviment, que això és un altre tema, no? Que també com a fet estètic doncs, i visual és important. Aleshores, aquesta aportació, diguem, estètica en la fotografia, que primer es veu com un, entre cometes, un error, perquè què és això de tallar, és històricament, des d'abans de la fotografia, anant enrere, doncs, les realitzacions plàstiques intenten posar tots els personatges a dins i que quedin ben apretadets, però vull dir, és rar trobar un tio tallat per la meitat. En el moment en què la fotografia ho comença a fer i diuen, ostres, que xulo, perquè això no ho havíem, entre cometes, vist, aleshores els impressionistes, que és el moment en què apareixen doncs, aquests personatges que volen ser moderns davant de la pintura més clàssica i aleshores aquesta modernitat va a parar en diverses coses, una plàstica diferent que és la descomposició del color, no sé què, etcètera, no? per taques de color, totes aquestes històries de l'impressionisme, i aleshores també per el tema compositiu són, diguem, molt més fotogràfics composant, i apareix també el tall. Per què? Ho han manllevat de la fotografia, de les aportacions, diguem, que va fer la fotografia.
Avui en dia amb el mòbil tothom té una càmera a la butxaca i és molt fàcil poder jugar i experimentar amb la imatge que comentem, no, amb els talls i tot plegat. Creus que aquesta quantitat d'informació digital ha fet i està tan acostumats a la imatge, ha fet que ens no ens impressioni tant tot el que veiem en el món de la fotografia?
Sí, clar, és una intoxicació visual que tots patim. Anem intoxicats d'imatges, no les podem ni assimilar. Mirem i descartem a 200 per hora. Per tant, com més clars tinguem els paràmetres de valor de la fotografia o d'interès de la fotografia, més ens permet descartar amb més efectivitat. És a dir, quantes coses ens enviem cada dia que les mirem i les llancem? Quantes fotografies guardem? Aleshores, en quant tu tinguis més valors per decidir, i diguem, més ràpidament també, doncs estàs tenint una, entre cometes, una capacitat de discernir o d'establir una mica de nivells, val? Per no fer passar gat per llebre o per no, diguem, equivocar-te en les decisions.
Gerard Torres Sant Martí, Eusebi Vila, moltes gràcies per venir al matí.
Gràcies.
Gràcies a vosaltres.